Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo te llamas?
Yo María, ¿y tú?
Yo José.
Bueno, pues cuéntame algo de ti, José.
Bueno, pues soy carpintero en Nazaret y no sé qué más te puedo contar.
Bueno, a ver, es un poco mayor, pero es autónomo, tiene carpintería propia y eso está bien.
Bueno, y cuéntame tú a qué te dedicas.
Pues no sé, yo me llamo María y soy virgen. La Virgen María.
A ver, me ha dejado un poco para allá, porque vamos, no es normal que yo le pregunto a qué se dedicaba y me suelta que es virgen. Vale, bien, que yo también soy virgen, pero vamos, no lo voy soltando así a las primeras de cambio. Bueno, y cuéntame, ¿cuáles son tus planes de futuro?
A ver, pues a mí me gustaría encontrar a alguien, formar una familia y tener un hijo que salve el mundo.
¿Ah? Hombre, yo veo que tiene unas aspiraciones un poquito elevadas, ¿no? Un hijo que salve el mundo. Yo me conformaba con dejar de ser virgen. Oye, pues estaba pensando que a lo mejor el hijo ese que quieres tener, pues que podríamos tenerlo juntos.
Bueno, sí, lo único que tú no serías el padre.
¿Cómo?
Bueno, vamos a ver, padre sí serías, pero padre putativo. El padre biológico sería Dios.
¿Qué Dios?
Hombre, pues que Dios va a ser el único Dios que hay, ya ve.
Ah, sí, ya veo ya.
Ah.
No he entendido nada, pero vamos, me huelo que lo de dejar de ser virgen, en mi caso, nada de nada.
Pues mi hijo tendrá un carisma tremendo y la gente le seguirá. Será un mesías. ¿Tú quieres tener un hijo mesías?
Bueno, pues sí, sí, estaría bien.
¿Sí? ¿Y cómo quieres llamarle?
Pues no sé, José, como yo.
Ay, chico, qué poco creativo. Los padres siempre queréis llamarles como vosotros y luego es un lío porque llega alguien y pregunta, ¿está José? ¿Qué José? ¿El padre o el hijo? Y hay que llamarle José Junior. Nada, yo he pensado llamarle Jesús. Jesús de Nazaret.
A ver, si no va a ser hijo biológico mío, ni se va a llamar como yo y tampoco va a llevar mi apellido porque su apellido va a ser el nombre del pueblo, pues yo no sé qué pinto en todo esto. Además, si yo tuviera un hijo, pues me gustaría que me echara una mano en la carpintería porque es que voy a tope, que no llego, que en esta época se hace todo de madera.
¿Y te gusta viajar?
Bueno, no sé, la verdad es que no viajo mucho. Lo que sí que voy es a Belén de vez en cuando, a lo del censo.
Ah, pues a mí me encanta viajar.
Ah.
Tengo un montón de sitios pendientes que visitar. Lourdes, Fátima, Covadonga, Montserrat, el Palmar de Troya, Ruanda, Polonia, México...
A ver, para, que yo no tengo tantas perras para llevarte a semejante cantidad de sitios. Además, ¿qué pasa? ¿Tú te vas de parranda por el mundo y yo me quedo solo con el crío?
Ah, no, que no, hombre, que no. Que todos estos viajes los haré cuando ya esté muerta.
Ah.
Y claro, que me iré apareciendo por todos estos sitios que te digo.
Ay, qué gracia tienes, María.
Eso me lo dicen mucho, que estoy llena de gracia, sí. María, llena eres de gracia, me dicen. Venga, vamos a brindar.
Venga, que sí. Bendita tú seas entre todas las mujeres. ¿Qué tal, María?
María.
Sí.
¿Te gusta José, eh? ¿Volverías a quedar con él?
Sí, volvería a quedar seguro. Es que es un hombre tranquilo, que es lo que a mí me conviene. A ver, no me gusta mucho lo de la barba, pero entiendo que es lo que se lleva hoy en Judea, así que, bueno, que sí que me gusta.
¿Y tú, José? ¿Volverías a quedar con María? ¿Te gusta?
A ver, no es para nada la idea que llevaba, pero sí, me gusta. Es que a mí las mujeres que tienen las ideas claras, las mujeres con caracteres, es que me pierden. Oye, bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a este programa.
Tú también estás lleno de gracia.
Bueno, pues venga, nos vamos, ¿no?
Venga.
Venga.
José, María y Dios siguieron juntos. Tuvieron un hijo y efectivamente fue el Mesías. María viajó a todos esos sitios que deseaba conocer y cumplió su sueño. José no. José se quedó en casa y en su carpintería.
Así se escribe en los cuentos.
Esto se habla en el mundo, pero claro, hasta la persona que no está informada, pues no lo sabe.
Oi, 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 senyores i senyors, ja ens hem buscat un embolic. Vostè és el que faltava. Amb Àlex Santamaria, Ese rojo hijo de la Gran Bretaña, bueno, yo digo Carlos Herrera, ¿no? Su puta. Y Pepper Sess, que ya ni te explico.
No.
No voy ni explicar.
No, yo...
De dónde viene y de dónde va.
He estat escollit per...
Malandando.
Per Nostre Senyor, per representar la Terra.
Sí.
Tot el que representa el bé. El bé que s'imposa per sobre del mal.
Després d'haver publicat el gag, ara te borres.
No. Ja sap Nostre Senyor, ja no tinc res a veure amb aquestes coses.
No, pues molt malament, eh? O sigui que ara no sé quantes protestes tindrem.
Bueno...
perquè ens hem ficat amb Jesucrist, amb la Verge Maria...
No havia nascut encara.
Bueno, amb la Verge Maria, amb el pare de Jesucrist...
No, però estaven...
Amb la mare que el va parir, però no va parir.
Estaven a First Dates.
Sí.
Estaven a First Dates.
First Dates que s'estaven coneixent.
S'estan coneixent. Aleshores...
O sigui, que es van conèixer per First Dates.
Sí.
Això és una sacrilegi.
Amb el Carlos Sobera.
Com es poden fotre amb Déu i amb Verge...
No, però aleshores no hem estat irreverents perquè encara ni havia baixat el Colom... no l'Àngel Colom, sinó d'aquests que hi ha... No, bueno, un Colom especial, com un Rolls Royce dels Coloms.
Perdona, aquest gag fa una olor a Aragonfòbia?
Aragonofòbia?
Fa una olor a Jesucristofòbia?
Jesucristofòbia.
Fa olor a Andalucifòbia?
Andalucifòbia també.
Todo. O sea, estos catalanes son, vamos, los de Penedès Televisión. Vamos, ni t'explico.
Hosti, tu, t'imagines que ara em treu l'Anna Rosa Quintana?
Bueno, sí, clar.
Passeu-li imatges.
Jo, després d'aquesta paròdia del First Day de Jesucrist, perdó, de Josep, a veure, de Maria...
Un moment.
Hola, tio, lo que acabem de fer.
Ojo al dato.
Sí, no.
Ara imagina't que això li passen a Anna Rosa Quintana i Susana Griso.
Què li passa? Mai avatarien això, elles.
No, per això.
Perquè els catalans som així d'odiosos.
Aleshores em diu, si vienes al programa, hijo de la gran família...
Sí, Bretanya, sí.
Si vienes al programa, te doy 30.000 euros per venir. Ja tindríem un sou, d'aquell any.
Home, 30.000 euros?
Sí, ja estaria bé, eh?
Quan s'ha d'anar?
Per això, i entonces dices això, i das un poco de juego. Bueno, si da un juego, vamos, i em poden insultar, poden fer el que vulguin. També posaria una mica com un escandall que a mesura que em anessin insultant més pugés el que em donaven, no? Per exemple, 30.000 euros sense insultar molt. 35.000 euros ja quan s'arriba a dalt. 40.000 euros el gran insult i ja quan et diuen fill de ta mare, de 50 en amunt.
Sí,
i això a mi, si volen, ho faig cada mes una vegada.
Vale.
I llavors cada mes guanyo 30 o 50.000 euros.
Vale. Bueno, total, que som uns impresentables perquè, com sempre, els catalans anem odiant tot el que trobem i tot el que d'allò. Doncs ara et donaré una sorpresa, perquè aquest gag de First Dates, que se n'en fot de la Verge Maria, de Sant Josep, de si com es dirà Jesucrist, de si no sé què, que si gèneres de gràcia, que si totes aquestes coses, que segur que veient-lo de la Verge Virgen del Rocío, això aixecarà ampolles, ai, caramba, ho va emetre Aragón Televisión fa un parell d'anys. A l'any 2020-21. Aquest gag. Aragón Televisión. I està penjat al YouTube d'Aragón Televisión i, que en aquest cas, la seva productora, que és Oregón Televisión.
Anna Oregón.
Més o menys. Anna Oregón, segurament.
Més o menys.
Deu venir d'aquí. Deu
muntar
ella. Sí.
Estic intentant lligar coses.
Total, que jo no... Clar, m'imagino que ara sortirà el senyor Lambán també a dir que, com va passar amb l'està passant, doncs criticarà furibundament aquest atac a l'honor dels cristians amb la Verge Maria ofesa, perquè l'han reduït
ofesa?
A conèixer... Ofesa és la
ofesa
marca de planxes.
És la marca de planxes.
Sí, planxada
amb
Sant Josep, frivolitzant sobre la trobada santa i sagrada de la concepció de Jesucrist. Doncs no, senyor. Això ho va fer Aragón Televisión. Tu has sentit alguna reacció en algun lloc?
Alguna
societat cristiana? Aquello d'Abogados Cristianos denunciant el programa d'Aragón Televisión amb l'article 525, que és l'article de l'ofensa a la religió? Heu vist alguna notícia al respecte? Ah... Però passa amb l'Està passant, amb la Virgen del Rocío...
Perquè són catalans, però no té cap...
Un dels retrets és que hablen andaluz, la Virgen del Rocío. Clar, i se n'enfoten, els catalans se n'enfoten de l'idioma andaluz perquè incluyen l'idioma andaluz en la paròdia.
No, d'on és la Virgen del Rocío?
Collons vol que parli de la Virgen del Rocío?
De París?
De Múrcia?
Que parli francès?
Japonès, que és japonesa.
Que és japonesa.
És japonesa.
Tots els respectes per la Virgen del Rocío i molt bé si parla castellà amb accent andalús.
Doncs demà Ja anuncio que a l'inici del programa serà una paròdia del programa Vaya Semanita d'Euskal Televista sobre, evidentment, temes religiosos. Hasta aquí puedo leer.
I... M'ha picat un bitxo, Àlex.
Sí, què? De les preocupacions que et portaré amb els jutjats amb els cristianos.
A mi me la porta. Jo no tinc res, vull dir, que si he d'anar a la presó uns dies, pues, tinc coneguts a la presó. Vull dir,
sí,
jo no...
bueno, pues mira, ja saps.
Jo em farien un bon tracte a mi. Mm. No, aniria de VIP.
Tu? Home. Ese catalán.
No, jo a la presó entro de VIP. Home, sí, jo tinc molts coneguts a la presó.
Hi ha un informe que segur que has dit en aquest programa que millor independents que no pertanyen a Espanya. Home, això sí. Et pot portar problemes.
Per què?
Pues de terrorista, al mínim. Ah. Pues suposo. Però...
Ah, què he de dir, que no sóc independentista?
T'has de dir qualsevol cosa que sigui viva a Espanya i que no eres independentista. Porque el tema independentista ya ha quedado olvidado. Totalmente. Ja es passa pàgina, com diu el govern d'Espanya. Ja, sí, el senyor Pere Aragonès que ha proposat tot això, ja es passa pàgina. Esto ja està olvidado i con nosotros nunca habrá un referèndum. Bé per les negociacions, bé per la taula de diàleg que sense dubte ha donat els seus
fruits. No, ara com es diu? Ara es diu...
Bueno, ara serà...
Taula... No, com es diu?
Ara serà...
No.
Espera.
Aclaridor, no. Com es diu? No, és... Sí, ha posat tants noms.
Sí.
No, aclaridor, no.
Bueno, vale. I demà li canviarem una frase.
Com es diu? Com no, es diu?
Narinant, es diu. Ho dic perquè, clar, ara mateix els jutjats hi ha com unes quantes causes contra independentistes i contra gent que inclús estava por allí quan va haver-hi les protestes dels aeroports o de les autopistes o tot això. Encara hi ha gent que està arruïnada i engarjolada preventivament i esperant les causes. Vull dir que si realment esto ha passat pàgina... Coño, pues no es que se note mucho que ha pasado página. Ya no es taula de... juzgados continúan...
Ah, no?
¿Qué es ahora?
Acord de claredat.
Ah, aquí está.
Acord de claredat.
Ara, això ho aclareix tot.
Després vindrà benentesa d'intencions.
I després serà ui ara sí.
I després l'última serà xuli, guai, patxuli. Sí.
Y como siempre la respuesta es que esto a los catalanes ya no les importa. No les esto importa. Ya se ha pasado página. Aquí ya no hay nada que discutir.
Ahora en serio, no hay todo nada. El cariño a Mont, señor Pere Aragonès, desde aquí, una forta abraçada.
Ell ho contribueix.
Però, no té cap assessor d'imatge ni ningú que...
Bueno, però, escolta, millor té raó. Mira, és igual, no tornaré a esmentar
si
lo de Jesucrist.
Home, però si estan enfotent fins i tot del seu partit.
Res, la gent, el Jesucrist, ningú hi creia en ell, no? I al final, mira, a poc, tothom va anar arrossegant...
Sí, però, per durar 33 anys tampoc
bueno,
és...
Bueno, pues no. Mira, 33 anys, millor que... Home, una presidència de 33 anys, el Jordi Pujol va durar menys.
Home, però...
I era etern. Vull dir que...
Però Jesucrist, quan era petit, no tenia la feinada que va tenir després.
Bueno, clar.
Home, pensa que va anar al col·le, que acaba anar a Montagut. I després...
No,
va anar amb un altre.
No ho sé, tu. Jo
va anar al col·le dels desemparats.
Haurien de mirar les factures.
Al col·le dels desemparats. Sí. No, però si cada dia no tenien un duro, no van al col·le.
Bueno, doncs hi havia una beca.
Recorda que va tenir... Van haver de tenir... Va, deixem el tema.
Deixem el tema, que està la cosa que ja saps tu que...
Home, és que a més a més m'estàs...
Hijo puta per arriba, vull dir que no...
M'estàs fent recordar la història. Jo tinc grans coneixements.
Ojo.
Sí. Què?
No, que...
Tu t'has llegit la Bíblia?
No.
Pues jo sí.
Vale, pues si tu t'has llegit...
T'has llegit l'Antic Testament,
perdona,
el Nou Testament?
Segur que te l'has llegit en diagonal. No.
Me l'he llegit fil per randa.
Molt bé.
Però ja vaig llegir la primera, la Bíblia de los niños, al principi.
Hosti, aquesta sí.
Tres tomos.
Sí, hi ha el resumen, no? És allò? The resum.
Bueno, i després... Després t'has l'Antic Testament, el Nou Testament. Clar, és que... T'estàs enfrontant a un autèntic coneixedor del que són la Bíblia.
Bueno, pues farem una nova secció aquí.
No fa falta, deixem-ho aquí.
L'explicació de la Bíblia en YouTube.
Deixem-ho aquí.
Podria ser també un capítol, cada dia un capítol d'un minut de l'explicació de la Bíblia.
Deixem-ho aquí. No, home, no tinc per què demostrar un saber i ganar dels meus coneixements amb la Bíblia. Tampoc.
No, home, no.
Bueno, escolta, a veure...
Què passa? Aviam, explica'm, que són ja les 12 i 22 i de moment,
pues mi ja
a part d'heretges...
A mi ja podrien ser les 12... les 13.01.
Estaríem fora d'òrbita, ja.
No penso marxar, sinó que em quedaré aquí a parlar una estoneta més.
Va.
T'he de comunicar, Àlex Santamaria, Ortega i Gasset, que...
I olé.
Que la setmana que ve, entre la setmana que ve i l'altra, farem un sorteig d'entrades.
Ah, entre la setmana que ve i l'altra...
Farem un sorteig una entrada per dues persones, però encara per un concert que es farà a Llopart, allà al celler Llopart, a Subirats, guapíssim. Val, però ja ho deixo aquí perquè serà la setmana. Ai.
Sí, no, no et veig bé, no et veig bé. No,
estic millor, gràcies, eh?
El celler és Llopart, eh? Molt
sí,
bé.
Allà a Llopart.
Sí, sí.
Ho he anat 300 vegades, jo.
Sí, exacte.
Allà cada vegada que entro allà surto cantant Viva el Rei. Sense conduir, eh?
Sí, senyor.
Ah.
I allà què fan? Música. Fan actuacions.
Fan un concert.
Ah.
D'un que cantava una cançó de l'Estrella d'Am.
Uno què? Uno que
un
cantava...
que cantava una cançó de l'Estrella d'Am.
Ja, 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 d'allò, ja aclarirem, ja aclarirem.
Que l'actor de l'anunci era el Jean Reno.
Mm-hmm. Jean Reno.
Era l'actor de l'anunci.
Que és el fill dels cotxes, no?
Dels cotxes Renault, Renault. Sí, sí, sí. I aleshores...
Bueno, no sé si... Ah, no. El que han acusat és el Depardieu. Re, re, re,
no, no, el Renault és un gran actor.
Renault, home, ja, i el Depardieu també. Però el Depardieu també.
Sí, però va parlar una mica fort. Bueno, de totes maneres...
Aquestes coses...
Ja se li veu cara de desassociego, però,
Bueno.
Els seus companys de reparto i els seus directors no l'han acusat, eh?
Bueno, no, que ja està.
No, vull dir que, clar...
Les històries van per barris, vull dir...
Sí, sí. Jo no sé, eh? Jo aquestes coses,
jo
fins que no se sàpiguen, no vull dir res, perquè com que no ho coneixo, jo no hi era.
Prudència, saps? Prudència màxima.
Sempre intento posar-me al costat de la víctima, per això, eh?
Sí.
Perquè
sí,
d'entrada...
Sí. Doncs jo no m'intento posar al costat de ningú, jo espero.
Bueno...
A però... mig, neutre.
Ah, però 13 acusacions que... són moltes.
Home, llavors ja comença a ser una mica ja més preocupant,
dic,
com a mínim.
Per això et dic, que com a mínim és preocupant.
És preocupant, sí.
Bueno, te recordem que Plácido Domingo també va tenir moltes acusacions.
I és ultradefensat per segons quines Espanyes.
Bueno, per tota Espanya és ultradefensat.
El cantant espanyol, l'embajador de l'Espanya. Segueix, endavant. És que m'he encallat, Pep Vergés, així doncs, tenim entrades, ara, que ens havíem perdut el fil. Entrades per
un
concert fantàstic. Sí. Que hi haurà Can Llopart, bueno, les caves Llopart.
Llopart, sí.
Can Llopart, sempre dic Can
jo
Llopart,
dic Llopart,
perquè és Llopart. Llopart, ja està. Llopart. A Llopart.
A Subirats i que, a més, amb copeta de cava Corbinat.
Quina meravella.
I llavors també, ja veureu, el concert és molt bo.
Va, molt bé, doncs això...
Perquè
atenció,
aquesta
eh?
Setmana tenim concert...
Avisa navegants.
A... Santa Maria, dins del Músic Veu.
És el 75è aniversari de la Polifònica.
I hi ha un concert fantàstic que es farà. I que bueno, no us el podeu perdre.
No, bueno, jo recomanaria que la gent anés agafant entrades si encara... Si té pensat anar.
Això és el perquè, que no sé.
Clar, és que és el 75è aniversari de la Polifònica. I, a més, participa l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, que és una de les prestigioses del nostre país. A més, tinc l'honor de conèixer algun altre músic i us certifico que és molt prestigiosa. De fet, un dels instrumentistes dels instruments de corda pertany al quartet Brossa, que és un dels quartets més internacionals que hi ha ara mateix a Catalunya a nivell mundial. I són músics, per tant, professionals que en aquest cas coincideixen a la Basílica. I això vol dir que, imagina't tu, quanta gent ha passat i passa actualment per la Polifònica, familiars que voldran no perdre's aquest aconteixement i gent del Penedès que se'ls estima de sempre, allò estarà com un ou. Ho sento molt, però allò estarà com un ou. Vull dir que compte, si heu de comprar entrades anticipades, no lo dejemos para mañana si lo podemos hacer hoy.
Vinga, pensa que pot ser un espectacle
brutal,
inoblidable.
Brutal.
Perquè hi ha entre cantants, solistes, músics, més de 75 persones
home,
a l'escenari, eh?
Home.
Que això es diu ràpid. Vull dir que molt bé, ja està bé que es vagin fent activitats, eh? I que vagin fent coses, i el Músic Veu sempre és destacat, i a més, recordem que quan anem a un concert de Músic Veu, les entrades normalment són molt assequibles, dic normalment, perquè n'hi ha alguna que puja una mica més, segons el caché del que ve a tocar, però...
Sonarà això, nen.
Això ho podies haver posat al principi.
Què?
Quan parlàvem de...
Ara ho estava buscant, és que estava buscant aquí el calaix. Saps aquestes caixes de cartró que tenim discos?
Sí,
i anava buscant.
Ja ha canviat, això.
I vist Manolo Escobar, grandes éxitos. Caixa Penedès, bon Nadal.
El Fari.
I vist el Fari i ese hombre, Blandengue. Hi havia molts discos. Hi havia també el... Quin era? Grans èxits de la música catalana. Núria Feliu, Rudi Ventura i, bueno, grans. I, clar, dic, ostres, doncs
Josep
fins que
Guardiola.
No he arribat aquí... Josep Guardiola, també?
Home, di papà.
Ah, sí, també
home,
el tenia.
Amb la seva
filla
cantant.
També el tenia. Un altre de Caixa Penedès de l'any següent, que era també Feliç Nadal en Caixa Penedès. Discurs de Caixa Penedès. Bueno, total, que he trobat aquesta K427, que és l'obra de Mozart, allò grandiloquent, amb cors i amb música clàssica. I vinga, olla. Xula, xula, eh? Imagina't això a la basílica, nen. Ta-ta-chan, ta-chan.
Chan.
Chan.
Ta-chan.
Ara, 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 oh, oh, oh. La cançó és, en aquest cas, amb C menor K427, Grosse Messe. Que grosse la tens, Messe.
Messi?
No, Messi, no.
No diguis irreverències.
I subtitulada com Glòria. Ah, xula, xula, xula. Això, ara, seriu, eh? Imagina't això, la polifònica, la K40, això de Terrassa, el públic allà a la basílica. 75 anys, músic veu, i compta perquè de moment l'historial del músic veu d'aquest any compta totes les actuacions per sold outs, és a dir, entrades venudes.
Per això dic que us
avisa navegants.
Sí, sí. Bueno, escolta, més coses.
Més coses, va, vinga.
Tant que deies Caixa Penedès, te'n recordes tot el follon de Caixa Penedès i els jutjats i tot allò?
Follon de Caixa Penedès?
Al final que van ser l'única caixa que van portar als tribunals i que tothom la va... Perquè la resta, Narcís Serra amb la Caixa Catalunya no va veure que passés res. I la resta de caixes tampoc va passar res.
Però què pica tu amb això, ara?
Mira, perquè m'ha vingut Caixa Penedès i havia pensat... Ostres, clar, el follon aquell aquí...
Sí, eren els més dolents del món.
Els més dolents del món i condemnats...
Disculpar que potser eren els més dolents del món, però els més, no ho sé. Els únics, no ho sé.
I aleshores no, però aleshores... Vaig pensar sempre, ostres, aquell follon aquí, Caixa Penedès i tot... I a veure, els catalans també tenim una tendència, a quan, tipus Pujol, no? Que llavors és abraonar-nos i destrossar-ho tot.
Ja ho sabia.
Llavors ens abraonem i destrossem tot el que toquem. I després, una vegada passat... Bueno, doncs,
ja està. El dolent ja està dolentat.
Ja està.
Deixem-ho córrer.
Tenim, no sé, deu estar en el nostre ADN... Però hi ha una manera d'estrossar-se uns als altres, molt important, que ho estem veient ara amb l'independentisme, no?
Home, a mi m'agradaria reflexionar sobre les caixes que potser ho van fer malament i només van pagar alguna que altra per totes les demés i la gran quantitat de caixes que ho havien fet força bé i que també amb aquesta tendència espanyola de cargar-nos tot el que huela a Caja Catalana, doncs van ser arrasades... I fagotitzades per grans bancs espanyols com el BBVA o el no sé... Casualment, sempre al final tot anava a parar a un gran banc espanyol, que, venga, pues, vamos para allá. I algun dia, doncs, no sé, gent experta... He vist poca reflexió. Diguem que trobo a faltar una mica d'algun estudi, algun llibre, que expliqui realment què va passar, perquè no totes les caixes d'estalvis catalanes eren dolentes, m'imagino jo.
No, i a més, ja. I per què només... Que resulta que tot, de tots els banquers que hi havia tot arreu, només eren dolents els de Caixa Penedès?
Sí, home, però és que les Caixa Penedès es veia claríssim. Els de Caixa Catalunya no... Els de la Caixa, ni t'explico, aquests no en feien, i aquests, què dius, aquests no van fer res. Bueno, el Pepe Rubén ja ho deia, tengo el roures en la Caixa, i aquell sí que ho feia bé, això. Per tant, van carregar-se els directius de les petites per quedar bien, els directius de les grans, bueno, pues otro día, insisteixo, com diu el Pep, Narcís Serra i aquests no els hi vist jo... grans causes, no sé, ho han fet tot bé.
Teòricament deien, ui, sí, s'obrirà una investigació.
Sí, perquè que consti que, o sigui, que a mi em constava que, diguem que això de les pràctiques de grans sobresous dels directius, que no nego que ho fessin els que van ser encausats, doncs no només ho van fer els que van ser encausats.
Parlem com allò de... Bueno, saps com allò de la fragmentació de contractes?
Sí!
Que estan a tots els ajuntaments i a tot arreu. No, només paga un. Doncs què passa? Que els de Caixa Penedès eren els únics que rebien un bon sou?
No sé, com a mínim van ser dels pocs, per no dir unis, que van ser encausats en judici.
És a dir, els de la Caixa...
I satanitzats per l'opinió pública.
Els directius de la Caixa, els directius del BBVA, els directius de la Caixa... No cobraven aquests, oi? Ho fan per amor a l'arte.
Doncs segurament no, aquests no. Aquests
no tenien indemnitzacions brutals.
I insisteixo, amb tota aquella voràgine de carregar-se tot el que olorés a Caixa d'Estalvi Catalana, doncs algú potser podria fer un resum, un llibre, un informe, i potser hi és i no ho sé. Potser algú pot trucar i dir, mira, escolta, doncs hi ha un llibre que ho explica. M'agradaria llegir-lo. Mira, ara per Sant Jordi Jordi, estaria molt bé. Venga. Algú que de forma neutral expliqués quantes caixes solvents es van carregar des de les Espanyes i les van entregar amb safata d'or als grans bancs espanyols perquè engruixissin la seva, el seu capital. Bueno, algun dia potser ho explicaran, perquè no totes les caixes d'estalvi estaven tan malament, m'imagino jo. No sé, dic jo, eh?
Molt bé, doncs ja està, una reflexió més, eh?
Ja està, mires aquelles coses que dius, el Pep avui s'ha aixecat dient, i què va passar amb la caixa penedès?
És que sí, jo crec que estava al lavabo i m'ha vingut el...
Sí, però mira tu, escolta.
M'estava dutxant-me, eh? No penseu malament. Mm. Perquè a vegades penses en merda i quan estàs...
Ja.
Però no, era dutxant-me. Bueno, jo he pensat, ostres... Clar, jo passo moltes hores sol, deixat de la mà de Déu, abandonat.
Penso. Bueno, que ja Vilapensa, estàs bé.
Bueno, Vilapensa a mi ja em fa... Sí. Per cert, que et dic que Sant Jordi, has parlat de Sant Jordi, intentaré comprar un llibre, bueno, intentaré no, ho faré, d'un autor o una autora penedesenca. Penedesenqui.
Penedesenqui.
Sí, llavors a la Sílvia li preguntaré...
Penedesenca, ua.
A Penedesenca...
Home, vam fer una entrevista a Montegudo, que és un dels més internacionals, per dir-ho així, no? Però n'hi ha molts artistes.
Jordi Llavina, també, eh?
Molts escriptors i escriptores penedesencs que ho fan molt bé.
Jordi Llavina, que ha rebut premis ja, bueno, no he rebut jo tants
premis.
N'hi
ha molts de bastant desconeguts, que han estat molt premiats amb obres realment sorprenents, eh?
Li diem a la Sílvia que ens faci una llista, tu.
Sí, home, sí, no, de fet, aviam, tenim programes com el Llegir per Sentir, que tot l'any parla d'aquestes qüestions, i també tenim, doncs, grans... Josep Maria Soler sap molt, també, que ha entrevistat a molts escriptors i escriptors. Aquest nano, qui no el veus? Escolta, que en sap, eh? Josep Maria Soler, Josep Maria Soler. Apunta el nom que et dic.
Josep Maria Soler.
Josep Maria Soler.
Sí, és una jove promesa,
és
no?
És aquest nano? Vull dir...
És una jove promesa.
Tu, escolta, poca broma, eh?
Tu encara veuràs triomfar per tot l'altre. Jo ja no, jo ja com que
ens hi posaré. Sí, va tastar nulletes d'aquí i d'allà i aquest noi... Escolta, que tenim trucada.
Ah, doncs
passem-la. Ai, que quasi se'm passa, tu, escolta, doncs vinga.
Va, vinga.
Hola.
Hola.
Hola, què
tal?
De què voleu que us parli primer? De Caixa Penedès o de premiats?
No, de premiats, millor, sí. La Caixa Penedès ja no cal.
Bueno, 2010. A octubre de 2010. Fira Alimentària Internacional a Japó.
Coi, però això és... no són premis literaris, eh? En tot cas...
Eh?
No són premis literaris.
Fira Alimentària del Japó.
Sí.
Internacional del Japó.
Sí.
Primer premi.
Sí.
Tecnologia perquè la mel... no es cristal·litzi dintre dels envasos un cop envasada.
Home.
Autor del sistema, Lluís Montaner Herbàs.
Home. Home.
Ai, perdó, se m'ha escapat.
Això ha passat sense pena ni glòria.
Home.
Sí, jo no m'havia assabentat.
No, perquè el meu pot de mel continua solidificant-se sota.
No, solidificant-se és el fred. El fred no varia la qualitat de la mel.
No. La mel de...
O sigui, tu el tornes a escalfar o agafar temperatura ambient i ja està. I no li ha passat res a la mel.
Ja.
En canvi, cristal·litzar s'assembla molt a la malaltia de l'àcid úric. Un moment.
Coi.
Tinc una dobletat de so.
Ah, val. Doncs sí, home, l'àcid úric és una...
Sí, l'àcid úric a la mel és
a la que
fotut,
tenim els humans i altres espècies en els ronyons, que és la cristal·lització de l'àcid úric.
I total, que a la mel li passa igual.
A la mel li passa igual.
Mm.
I jo vaig muntar el que se'n diu la primera indústria, la maquinària, de la primera indústria la distribució i envàs i treballar a la mel.
Collons. Ai, caram.
I vaig inventar quatre màquines que no existien.
Bueno, i on són?
I a part d'això, el sistema, perquè no passés això.
Yeah.
Això va ser gràcies a un senyor físic-químic de Manresa, que em va explicar per què passava això de la cristal·lització de la mel.
I tu li vas trobar el remei?
Sí, vaig estar 2 mesos estudiant els antics remolcs de cotxe, de camión, on te ficaven els astronautes durant 8 o 10 hores.
Coi, que és complicat, això.
Sí, i les campanes dels busos de baixa profunditat, de molt baixa profunditat, que van ficant-se durant unes estones aquelles campanes de descompressió. Amb això vaig lograr, fer un sistema perquè això no passés.
Però escolta, començo a pensar que ets com el professor aquell del TVO, Franz de Copenhague.
Sí.
Perquè tens unes idees...
Fantàstiques.
Sí.
Premiades.
Per això trucava. És que ahir, abans d'ahir, em van regalar un Cinexin, però dels anys 50.
Ah,
que encara porta el cordó original aquell de cotó trenat i els endolls de fusta. i no m'he mirat la làmpara, però segur que és de 125.
Home.
I me'l va regalar perquè se'n van recordar i va dir, l'he agafada però m'ha quedat destruïda les mans, perquè jo feia pel·lícules amb 8 anys. Agafava tires de paper de ceba, que se'n deia llavors.
Sí.
Agafava tinta xina diluïda perquè si era tal com era, sortia del tinter, no traspassava la llum, sinó la diluïa. Feia dibuix a dalt, dibuix a baix, dibuix a dalt, dibuix a dalt, baix. I així semblava que corria, no?, el personatge. I a més, que ma mare em va fumar un bon clatellot per culpa d'això, les untava, les deixava dintre d'un envàs, em sembla que era del Colacao, tot enrotllat, amb oli d'oliva, perquè quedés més transparent tot plegat.
Bueno,
home, no m'estranya que fotés un clatellot.
Amb 8 anys, sí, sí. Ningú m'ho va ensenyar, només ho vaig fer. O sigui, aquest xicot es van recordar, diu, tinc encara, el projector m'ha sortit de les gofes i te'l portaré. I abans d'ahir me'l va portar.
Sí, sí.
Molt bé, tu, Déu-n'hi-do. Pues jo, com que no sabia fer res, no tinc aquesta...
No, jo tampoc sabia fer res.
Però jo no sabia dibuixar. Jo és que no podia dibuixar.
La diferència és amb aquesta, Pep.
Quina?
Que no sàpigues fer res, però que vulguis fer coses.
Home, ja intento.
Sí.
Però dibuixar no, eh? Aquest tema l'hem deixat de banda.
No, jo dibuixar només he sabut el dibuix lineal. L'altre dibuix em fa mandra. Pintar,
A mi no és que em faci mandra, és que no puc pintar, que la gent riuria.
Mira, jo t'explicaré una anècdota del primer estiu de casats.
Hosti, bueno,
la meva dona em diu, si pintéssim les branes, allò que tornes de viatge de novi, s'ajunta amb les vacances d'estiu, si pintéssim les branes del terrat, i que, bueno, sí. I ella em diu, tu pintes, jo frego. Al cap de 5 minuts, la meva dona em mira, duia tota una espècie de bata allà a sobre, havia més pintura sobre la meva bata que la brana, i més a terra que també que la brana i la bata juntes.
I què et va dir? Vés a fregar.
Em va dir, jo pinto i tu fregues. Total, jo no vaig fregar, tampoc vaig pintar. Perquè la meva dona, no, ni una gota a terra.
Ja.
I sóc un negat per la pintura.
Jo no, jo també. Molt bé, Lluís, moltes gràcies per les...
Una miqueta, l'última anècdota.
Ah, sí, sí, home, i tant.
Sí. No, i tant, i tant.
A les mans una guardiola de caja de ahorros de Penedès.
Bueno,
escrivia així.
Això es paga ara, eh?
Penedès.
2.100 i dos números més.
Home.
D'aquelles que no es podien, deien que no es podien obrir. La
eren de llauna, no?
Sí, de llauna, de llauna. Amb una obra de llaunes. Sí, sí.
Oi que eren de llauna?
Amb una obra de llaunes s'havia d'obrir.
Molt rígides i molt fortes. La tinc a les mans. Si voleu, bueno, dius, la portaré o us envio una foto.
Envies una foto.
Sí.
Sí. Però això es cotitza, eh? Es cotitza, això de Caixa Penedès.
I tant.
Que jo,
home,
vaig dir...
jo, a part dels records que tinc amb la meva, amb el meu cap gros de disc dur, també tinc objectes de memòria importants.
Molt bé.
Molt bé, Lluís, moltes gràcies una vegada més per la teva aportació.
A reveure.
Vinga, a reveure.
A reveure, a reveure. Si és que, escolta, això és un fantàstic.
Cinexin, el projector de bobina continua. Rápido, despacio, adelante, atrás, incluso para la imagen. Cinexin, muchas y divertidas películas. Cinexin, el cine sin fin.
Veus?
Puc dir-te una cosa entre tu i jo, eh?
Digue'm una cosa.
Era una merda.
El què? Era una merda? No, home, no.
Tu l'havies tingut?
No. Els meus cosins,
llavors, com ho saps?
Quan anava, perquè anava, quan anava a casa els meus
cosins...
S'encallava.
Enrere no el tiressis.
Eren com casets.
Enrere no el tiressis pas.
No.
I aleshores...
I no el paressis, perquè es podia cremar.
Es cremava la pel·lícula. Mm. Enrere no el tiressis. Endavant, mira, anaves fent. Sí. Però allò de tirar enrere ja senties...
Podies fer moviola, inclús per a la imatge. Ah,
mira,
el Pluto.
No us havien cremat a deixar la imatge parada? O me'n vaig un moment a fer un riu i deixo la imatge parada.
Jo és que la casa Exin de joguines era catalana, em sembla, i va fer coses molt bones. Home, el Cinexin, per exemple, és un inventazo. Tot i que s'encallava. Bueno, mira, escolta, s'encallava.
Et diré una cosa. No, ja no te la diré, perquè se m'ha anat del cap.
Ah, no. Pues...
Que és maco fer-se gran.
Mira, per exemple, tenia...
Ah, no, ara sí, ja està, espera que sí. No em vull
digue'm, digue'm, digue'm.
Jo, el Cinexin no em va entusiasmar molt, perquè el meu pare era aficionat a això també, a filmar, i amb les 8 i Super 8 i no sé què, i a muntar pel·lícules, i aleshores tenia un reproductor de pel·lícules i teníem amb aquells allò gran, aquella, no sé com es deia, aquelles llaunes grans, que, no sé, teníem del Charlot, de... el Gordio Flaco, de Walt Disney, Tenien pel·lícules de tot, i les nostres també, evidentment, que ens filmava, no? Grans actors, així ha anat la meva carrera de projecció cap a Hollywood.
Sí, sí,
m'he quedat aquí, però bueno.
Pots.
I aleshores, clar, ja no, jo estava més acostumat a veure pel·lícules, perquè ell era aficionat a això.
Mm-hmm.
De fet, jo me'n recordo veure el meu pare al seu despatx,
sí,
tallant pel·lícules, enganxant-la amb una cola especial,
sí.
No sé, llavors amb una màquina que feia...
Sí,
me'n recordo veure-la allà, no?, moltes vegades, i clar, llavors doncs, fèiem sessions de cinema.
Perquè feia els muntatges.
Charlotte en los baños.
Com qui ara amb un ordinador, amb un mòbil, fa doncs, tota mena de virgueries, abans s'havia de fer manualment, enganxant, partint i enganxant, partint i enganxant. Això també passava a la ràdio, amb
les falques, amb les cintes.
Els anuncis anàvem amb cintes que es deia de Revox, que era una marca, de fet, era bobina oberta, es deia tècnicament, i tu anaves i tallaves la cinta, l'ajuntaves en plan manual. I, però vaja, que, escolta, Catalunya han sigut sempre molt, molt bons inventors. I molt... La casa Exin tenia una joguina que no sé si recordes. A veure, quina és la joguina d'Exin que tu o la gent pot recordar més i que va ser més universal i que jo diria que els reis, sobretot els reis i els paranoels també, però sobretot els reis a casa, més van portar.
Jo conec l'Exin Castillos.
Sí, senyor! Exin Castillos.
La gent es deu pensar que ens ho preparem.
Ojo.
Mentida, eh?
Ojo amb aquest tema, eh?
Exin Castillos.
Exin Castillos, efectivament.
Exin Castillos presenta grandes historias medievales. Con Robin Hood, la máscara de hierro y el cura, pelea segura. Arqueros, guerreros, catapultas y cañones a montones. Y como siempre los malos se llevan todos los malos. Exin Castillos presenta grandes historias medievales.
Pues mira.
Con Robin Hood, la máscara de hierro y el cura, pelea segura.
El cura pelea segura. I això ara seria impossible. Ara sortiria el president d'Andalusia i diria que el cura, claro, esto es un sacrilegio. Exin Castillos, tu.
És la més famosa, eh? Perquè...
Jo diria que dels nens hi havia l'Exin Castillos i el Fuerte Comanche.
Comanche, sí.
Que eren joguines molt adequades perquè eren de construcció. I, curiosament, doncs, a tot el món, el Lego era el que triomfava, i aquí, doncs, bueno, així com a jocs de construcció, sí, que començaven a haver-hi l'Arquimos.
Si jugàvem, per exemple, jo que tenia un germà i una germana,
doncs
si jugàvem amb el meu germà, la meva germana no tenia la tendència a jugar a això, no vull dir res amb això, no estic ara, però és veritat, doncs, clar, algú havia d'anar amb els malos. Amb els dolents. Algú havia d'anar amb els dolents, clar, no podíem anar tots lluitar contra un que no existien. I aleshores, clar, hi havia algú que li tocava defensar el castell o atacar el castell. I, bueno, així, sempre, el castell acabava sempre malmès.
Mm-hmm.
No per les bombes, sinó per...
Disputes. I al final es perdien peces, que aquesta era la gràcia. I hi havia el puente levadizo, que aquest noi jo sempre el perdia. No sé què passava, quan venien amics a casa, escolta, allò, o cosins o tal... Ara, jo també és veritat que quan jugava a casa d'altres, doncs mira, a vegades volava alguna peça. Què vols que et digui, tu? Això anava com anava.
A mi m'agradava molt anar a casa dels meus cosins.
Sí.
Perquè tenien una mà de joc.
Jugar a jocs que tu no tenies.
No tenia. Te'n recordes aquell... El subbúteo, aquell futbol...
Subbúteo! Amb els dits!
Després hi havia el futbol... l'hoquei gel, que també era una cosa així llarga...
Bueno, que allò ja era el de les monedes, però passat a petit.
Jo flipava amb allò, amb tots aquests jocs. I tenien uns jocs brutals.
Sí.
La qual cosa no vol dir que jo no en tingués, de jocs.
No, sí, però els teus no eren tan bons.
No estic dient... No, eren diferents.
Clar.
Eren diferents.
I ja els coneixies. En canvi, els dels altres eren millors.
No, és que...
Sí,
a casa meva hi va haver una tendència a pensar que jo era molt intel·ligent.
No sé i ja no t'ho regalaven coses
va,
de canalla.
Quan era petit
canalla.
Em van regalar una taula d'escacs, però una taula que podies posar-la en qualsevol lloc d'un museu a Anglaterra.
Que bonic.
Era molt maca.
Bonic.
Bueno, ara la tinc encara.
Que bonic.
Encara la tinc, però clar, aquella edat tan petit, mentre tothom estava jugant amb cinc castillos i jo amb una taula d'escacs. Després també em regalaven un cavallet amb pintures perquè pintés.
Això és maco,
home,
això és educatiu.
Home, però si ja sabien que era un desgraciat...
Pues perquè t'ho feien expressament perquè adquirissis l'habilitat.
Però saps què va passar, no?
Bueno, pues no sé.
Mai a la vida
vas jugar
aquella allò. Tela s'hi va imprimir res.
Allà
ni jo ni ningú,
allà va
de casa, allà va quedar. I les tèmperes, que es deien així, la pintura tèmpera, es va assecar i es va fer malbé.
Jo sempre tenia
després em regalaven... Bueno, m'ho portaven els reis, a vegades, uns jocs per construir.
Sí, sí.
Però serios. No, una cosa...
Bueno, hi havia... O el Mecano, metàl·lic.
Mecano.
Amb cargolets i tal, que es perdien tots.
A mi em van regalar una casa que havies de fer tu el ciment.
Oh, sí. A Barcelona hi havia algunes botigues d'aquestes superxulis de joguines d'aquestes.
Andorra també n'hi havia unes.
Feies
també.
El ciment, l'argamassa, i anaves enganxant com si fossis paleta.
Com si fossis un paleta.
Sí.
I quedava una torre impressionant. Aquella casa...
Bo.
El que es va perdre són el...
El ciment.
No, bé, no
jo
sé.
És que el ciment el fèiem tot el merder, llavors s'acaba i ja no podies fer més merder perquè l'havies gastat tot.
Sí, i, clar, és que s'havia d'anar molt al tanto.
Clar, llavors havies d'anar a comprar més ciment.
Ja, I les rajoles, llavors... van volar per tot arreu.
No, no, sí, sí, eren bueno. Els elements que es perdien. Home, de la casa Xin, jo recordo una joguina que em frustrava molt, que era l'escalèstric. Perquè com que a casa el pis era molt petit, l'escalèstric, evidentment, era el caja bàsica. És a dir, aquella volta, una mica ovalada, i dos cotxes d'escalèstric.
Això també ho tenia jo.
Que havies de muntar-lo al menjador. I clar, quan el muntaves? Però si sempre havien de... La mama havia de parar la taula, hi havia de tot, era impossible.
Nosaltres al menjador no...
Home, no, clar, però vosaltres teníeu habitacions. Jo, la meva habitació era la que la meva mare cosia. I, per tant, el meu llit era plegable, d'aquests típics, que jo no tenia llit. I jo anava a casa dels amics.
Doncs haver tingut tres fills, els teus pares, en lloc de quatre.
Coi, jo què sé! No, ja tenien tres, la petita va venir més tard. Va venir a Barcelona també, però ja van marxar.
Ah.
Però érem tres, eren les dues nenes i el nen. I el nen, com que era una habitació petitona, tenia un llit que es plegava i allà la meva mare la màquina de cosir. Per tant, jo no tenia una habitació per mi.
Bueno, jo la primera habitació, clar, jo estic parlant...
Frustradíssim vaig quedar.
No, és que és una gravetat. Bueno, jo per mi sol tampoc vaig tenir mai una habitació.
Bueno, clar.
Sempre he compartit habitació.
Però tenies un llit.
Home, i tant.
Que tu podies omplir de porqueries
dos.
I de merdes
dos.
Tot el dia. Jo no.
Dos llits.
Jo anava a casa dels amics i em podia allà llançar directament com si fos una colxoneta i fer fins i tot quatre o cinc botes i una voltereta al matalàs dels llits dels amics. I jo preguntava, mama, per què jo no tinc llit? I no puc fer el burro amb un llit meu.
Per això ha sortit d'aquesta manera.
Sí.
Tot això marca, no. Tot això...
I lo de l'escalèstric era una cosa molt frustrant. Això sí, anava a casa dels amics que tenien muntat un escalèstric i, bueno, no em movia d'allà.
Home, a mi...
Escalèstric.
O sigui que era una mica...
Bueno, la lletra...
Escalèstric. Escalèstric. Ja està.
Bueno, que ha fet la lletra es va lluir, eh?
Sí, però imatges, escalèstric.
Jo tenia el 8.
Ah, sí. No, jo no, aquell era molt sofisticat. Jo tenia només la rodona. O sigui que, amb els dos cotxes, que ara estic veient una foto...
Camisero.
Dos cotxes... Eren dos cotxes d'aquells típics de Meteoro, saps?
I jugava no, sol.
Clar.
Les teves germanes no volien jugar.
Què collons en jugar? Clar, llavors el nen, clar, el meu pare pobre, jugava de tant en quant amb mi, però clar, arribava al vespre de treballar
25
tard...
25.000 hores de treball.
I aleshores munta l'escalèstric perquè el nen no sabia muntar. I jo no el muntaves.
Sí. No, jo el podia muntar a l'habitació.
Horrorós.
Bé, a la segona part de la vida... Que tothom té un inici i després té un intermig i després té un final que ja el veig a venir. L'únic que he de decidir el lloc on pugui acabar. Però bueno, a la segona part de la vida, la primera tampoc m'hi cabia.
Sí.
A l'habitació dormia amb el meu germà i jo i amb lliteres, perquè dos llits de costat no hi cabia. Però la segona part, que la vida ja ens havia anat una mica millor, tenia una habitació que hi cabien quatre llits, Àlex. T'ho dic perquè
quatre
no.
Llits, eh?
Quatre llits i espai. Ho dic per no és que et pugui donar enveja ni res, però quatre llits hi cabien. I llavors, d'allà, doncs, hi cabia l'escalèstric de 8 i... No, i la veritat és que jo no em puc queixar de la meva infància. Bueno, clar, dormir amb el teu germà també a vegades comporta una certa perillositat, per què no dir-ho.
Sí, això veus, jo em lliurava d'això. Jo, les meves germanes tenien els seus pòsters, les seves coses a la seva habitació, dos llits, es barallaven molt perquè un era un ou i un altre una castanya, vull dir que els caràcters eren molt diferents.
Era com el Cato de la pel·lícula de la Pantera Rosa, el Peter Sellers, que podia caure de qualsevol lloc o aparèixer...
Una mica fornit, era.
I aleshores, doncs, no. Però bé, i llavors a mi, de totes maneres, jo no he estat allò que vull aquest joguet i si no me'l porten els reis.
No, jo tampoc.
La veritat és que passava bastant.
Jo com més, jo haig de reconèixer, la joguina que més m'agradava era precisament, això sí, jugava amb el papa, que era jugar a futbol al passadís. I com que, evidentment, les pilotes de futbol eren molt contundents i quan no es trencava un llum es trencava el que sigui, perquè el passadís era una mica justet, doncs he de dir que el meu pare anava a la botiga de l'ampisteria i agafava boies de cadena de vàter. Que les boies de cadena de vàter eren boles de suro que s'enroscaven. No sé si ho recordeu, hi ha les cadenes clàssiques del vàter, tenien un pal
i llavors jugàvem
i una
amb
bola
boia.
De suro. I aquella bola de suro era la que el meu pare comprava i quan arribava a casa doncs jugàvem amb la bola aquella de suro. A la qual cosa la pilota mig volava, feia efectes estranys i, bueno, partidazos.
Jo jugava a l'habitació, també.
El meu pare era difícil de passar perquè era una mica baixet i gordet, tot s'ha de dir, i el passadís era estret. Allò era un gran avantatge per ell. Jo, en canvi, a mi se'm colaven per tot arreu.
Clar, tu eres com un porter de futbol ferro. I ell era com un porter d'hoquei, no? La porteria
sí, sí, sí.
Tu et quedava...
I perdona, abans que m'oblidi, de l'Exin hi havia una altra joguina imborrable en la memòria. Hem parlat d'Exin Castillos, hem parlat d'Escalèstric...
Exin...
I, per tant, Cinexin. Podríem... Cinexin... I podríem parlar d'una altra derivada de les cases Exin, que era... Ibertren.
Aquí está Iberama, la base sobre la que puedes montar poco a poco tu maqueta Ibertren. Ibertren, móntatelo.
Vull dir que l'Ibertren va ser, per mi, el primer tren elèctric.
Jo
no. Anaves al carrer Pelai i hi havia el Palau, aquella botiga que... Bueno, aquí també hi havia botigues bones, eh? De modelisme, tot s'ha de dir, a la plaça Constitució, si no recordo malament, hi havia...
Jo no vaig tenir mai el Ibertren. Saps per què?
Per què? Perquè te'l destrossaven. No, pobret.
Perquè el meu pare era un aficionat d'això dels trens.
Ah, així tenia els bons.
A la meva habitació es baixava una paret
i hi havia allà... Una maqueta. La recordo.
Sí, la recordes, oi?
La recordo.
I aleshores, clar, mai em va comprar això perquè ell... De fet, li agradava a ell. Nosaltres l'únic que fèiem era destrossar els trens.
Sí, això és veritat.
Que a més valien una pasta, perquè l'Ibertren era petit, però aquests del meu pare... Les màquines i tot, que, per cert, les guarda el meu germà, que és el dipositari...
Jo el tinc, eh? El meu?
A l'Ibertren.
A l'Ibertren.
El meu germà té les màquines i vagons del meu pare. El meu germà és el dipositari de la fortuna familiar.
Sí, sí,
és a dir,
sí,
ho té tot. I aleshores, jo ho dic així, queda bé, no? Dipositari de la fortuna familiar.
Sí.
I aleshores, doncs, ho està mantenint. El que no sé és l'estat en què estan... Bueno, estan bé, de fora estan bé, però no sé si funciona o no, perquè nosaltres els hi vam fer moltes coses dolentes. Provocàvem xoques, saps?
Amb els accidents, trens del teu pare, que eren trens que valien una pasta,
clar.
Era de modelisme puro.
Markin, Fleischmann, les marques, clar, anàvem a Andorra fins i tot a comprar-les. Mm-hmm. Hi havia una botiga especialitzada en això, també amb maquetes, amb trens, amb aeromodelisme, i vai, nosaltres... És que, de fet, home, jo era bastant més bo que el meu germà. No és que ara em vulgui tirar flors, però és la veritat. I clar, jo no sé com el meu pare feia aquestes coses, com fer col·lecció de segells, monedes... Era una tortura per ell, tot això. Mm-hmm. Perquè clar, havia de fer col·lecció de lleons de vius, eh? Col·leccions de tigres, col·lecció de narcos, que ara serien multimilionaris, col·leccions de coses més violentes, i llavors no hauria tingut cap problema. Però amb aquestes cosetes tan primmirades... Uf,
sí. No. Pobre home. Fora. Sí, va, sí.
Quina paciència.
Ai, senyor. Bueno, què volies dir? Que volies dir-me alguna cosa?
No.
Estaves aquí dir... com emocionat. Home,
què
jo...
Què volia dir?
No, que jo, si vols, l'última cosa que m'ha impressionat... Ah, no la tinc a punt,
Bueno, és igual, home. No et volia dir que estem a punt de dir hasta luego, Lucas. Però
ah, sí,
ja està.
Home. Bueno, però... i si no, mira, sempre hi ha... Escolta, si vols un anunci... Ai, un anunci, un acudit de l'Eugenio sempre es pot posar, sí.
Es un tío que entra en una casa de fotografía, le dice al dependiente, usted dirá, señor, yo me digo, yo soy de Albacete. A los 5 años mis padres me llevaron a Barcelona. Fui al colegio. A los 19 años fui a la mili. Cuando salí me casé con una extremeña. Tenemos 2 niños muy macos. Y le dice al dependiente, oiga, digo... ¿Y a mí qué me cuenta? Yo, la vez que fuera, había un cartel que decía entre y revele su rollo. A ver.
Ai, se ve. Escolta, una altra cosa que et volia dir, que
va,
no se'm passi.
Digue, enrotlla-te.
El taller de Marc Jaume I.
Sí,
comença un cicle d'exposicions. Aquest divendres, a partir de les 8 del vespre, inaugura una exposició de l'artista polifacètic noruec Jari Goli, que, per cert, jo crec que ja aniré a veure-ho, i esteu convidats a una copa de cava, i llavors aquesta exposició estarà fins a final de maig.
I això a la botiga?
Ah, sí.
A la mateixa botiga, sí, que és xulíssima, la botiga.
Sí, home, és una virgueria.
És una virgueria.
I és que, a més, és que en queden poquíssimes, ja. És a dir, en aquests moments ja no hi ha gairebé botigues per emmarcar quadres, on et poden aconsellar, on et poden tal, on fins i tot si no t'acaba d'agradar, tornen a fer... No en queda. No en queden. I jo no sé, al final desapareixeran les botigues d'emmarcar. No? Com que avui dia tot ho fem amb no sé què, doncs ja està. No? I al final desapareixerà tot.
Sí. Pues sí.
Tu has d'emmarcar els quadres amb
fulles.
Les fulles que portes posades, doncs t'hi poses fulles.
Doncs no, no.
Doncs aquí, el taller de Marc Jaume I, divendres, demà s'inaugura aquesta exposició del pintor noruec Jarl Goli, i que no sé si ho he pronunciat bé, però
sí, home, sí,
el noruec no el toco.
El noruec jo el domino.
I llavors, doncs, fins a meitats de maig podeu anar a veure aquesta exposició, val? És una idea per anar fent coses, perquè després diem que no fem res.
Sí, no, i ara m'has fet recordar que tinc l'altre dia la nena em va portar una foto d'aquestes de castells, la primera torre de... Pilar de Nou.
Sí.
El primer Pilar de Nou, que tenia la foto allà, i dic, hòstia, doncs és anar a l'hora d'un mercat.
Pues mira.
Efectivament. Doncs Jaume I.
Clar, taller de Mas Jaume I.
Ara m'has fet recordar que està per allà enrotllat, que ja veuràs, es farà malbé.
Mira, et diré una cosa, sí, i amb això tens raó, perquè jo tinc coses que he d'anar a marcar, i per deixar-ho passar, moltes se m'han fet malbé.
Sí, queden enrotllades.
Enrotllades, i allò ja no hi ha Déu que ho posi bé, i la pintura es fa malbé, perquè ho tens, potser li dona el sol.
De tota manera, tu, si encara que estigui fent malbé, porta-ho a Jaume I, porta-ho.
Vale,
porta-ho, que allà ells saben molt... Bueno, si poden fer un miracle, el faran.
Vale.
Perquè si no ho poden fer ells, ja dubto molt que d'allò. I si pots, demana als Reis un Madelman.
Vive con los Madelman las más fantásticas aventuras. Los Madelman lo pueden todo.
Ah, no?
Y ahora los Madelman dan un nuevo paso adelante. Los Madelman del Oeste.
Allà.
Tus amigos de siempre.
No, jo no, els de l'Oeste no els vaig tenir.
Ibertren, toda la magia del mundo del ferrocarril hecha realidad.
Perquè aprofitaven l'anunci.
Preciso, siempre bajo control. Ibertren, ahora con nuevos equipos y más accesorios. Ibertren.
Va, doncs això.
No riem perquè anava millor l'Ibertren que la Renfe. Bueno,
sí, bastant millor, efectivament. Adiós.
Fins demà.
Fins demà.